sa terra molt avall. Creus que no te...
Idò, com és dimecres, continuem amb les seccions habituals i és el moment de qüestions de llengua. Nadal 2, bon dia, Teresa, com anem?
Bon dia, anem bé com gairebé tothom, amb un bon constipat, sí, sí, refredats així com toca. Però bé, els de superarem, no sí. Tinc res a dir. Idò, si farem un Nadal 2, perquè l'altre dia potser ens vàrem allargar i no vàrem por a... Que potser les paraules d'avui ja estan una mica passades, perquè realment Nadal ja ha passat i tenen una relació més estrictament amb Nadal que no amb la resta de festes que queden, però és igual, ho sabrem parlar en qui
ve. Exactament.
Eh? I, per exemple, podríem parlar de betlems i pessebres. Ja sabem que aquí a Balears en deim betlems, d'aquestes representacions, sí. En canvi a Catalunya, en general, tot i que sí que hi ha qualque regió que també diuen betlem, en solen dir pessebres. L'origen, de fet, aquí, a Catalunya, aquesta paraula va entrar a través del castellà. I és per això que probablement en diuen pessebre, amb aquesta S sorda, sí. A comptes de dir-ne pessebre, que és com hauríem de dir si l'haguessin agafat directament del llatí, que és pessebre, que significa menjadora o establia. Per tant, és evident la simbologia que hi ha. Per tant, anem a parlar una mica més de betlems, que és allò que tenim aquí, no se'n fan tants com se'n feien, però sí que encara hi ha tradició de fer-los.
Recordant que hi ha una mostra, Montició.
També és vera. Està bé recordar-ho. Sí. I bé, Belém, sabem ara que és una ciutat de Palestina, que està a uns 8 quilòmetres de Jerusalem, i aquest nom, Belém, com a topònim, pot tenir dues opcions, segons l'idioma del qual la fas venir. En àrab seria Bait Lam, que significa literalment la casa de la carn. En canvi, si l'agafam de la part de l'hebreu, que és Bet Lehem, que significa la casa del pa. Està clar que és la casa de, en un cas seria de la carn si és àrab, o del pa si és hebreu. Ara, també hi ha l'opció que aquesta denominació, en tots dos casos, vengui d'una reinterpretació d'un topònim anterior que significés la casa de l'amo, del déu l'amo. Però vaja, això són derivacions que són males de fer quadrar. En tot cas, aquí queda aquestes tres possibles... aquests possibles orígens de Betlem i sabem que...
I té molt de sentit, no? Tenir la casa,
exacte,
no?
És la casa, a més, de coses relacionades amb l'aliment, amb coses bàsiques com són sobretot el pa, però també la carn. I sí que aquest Betlem, l'únic que fem nosaltres, l'hem traslladat aquest nom com si fos un lloc amb cosificat, per dir-ho de qualque manera, un espai per reduir-lo a una mostra, una representació de figuretes. Perquè aquí no tenim tanta tradició de tenir betlems vivents, però sí que a Catalunya els pessebres vivents són bastant habituals. I d'on pot ser que vengui aquesta tradició de fer aquests betlems? Segons se llegeix, per la informació que es té, i a més basada una mica en una llegenda, probablement es remunta a l'any 1223. I és que Sant Francesc d'Assís, a un poble italià que és de Greccio, estava meditant a mitjanit, a una mena de bosc, hi havia una cova, i se li van acostant gent de la contrada, gent relativament pobra, i a més eren unes dates, les dates de Nadal. Llavors és el que els va voler explicar el fet del naixement de Déu, de Crist, i per fer-ho va fer una mena d'escenificació amb aquella gent que es va anar acostant i els va fer representar cada un el seu paper. També... justament hi havia un bou i un as a prop i els va fer entrar. Sabem que el bou és el símbol de Sant Lluc Evangelista, que significa i simbolitza paciència i treball, i l'asa, que era l'animal que acompanyà Maria i que li va facilitar l'arribada allà on havia de néixer el bon Jesús, que és el símbol d'humilitat. Per tant, de tot això, en podem deduir encara que ho valem no és més que aquesta representació que es va fer per donar a entendre millor a la gent què va passar aquest dia que se celebra per Nadal.
Ah, mira.
Així, doncs, tira.
Començant d'aquí, van dir bé, farem figuretes perquè exacte. No han de parar tots cada vegada, gent.
No, i de fet, per exemple, la de les figuretes aquí a territori nostre és més una tradició que va probablement començar per València, perquè allà sí que hi havia molts escultors que se dedicaven a fer aquestes figuretes. Per tant, probablement d'allà va sortir ja més amunt i després cap aquí. Després, què més poden dir? Podem parlar de la missa del gall, que nosaltres no li deim ben bé a missa del gall, però nosaltres són les matines. Les matines eren un tipus d'oració que es feia normalment a mitjanit, a primera hora de la matinada, i que ara també se fa un pic a l'any, que és aquesta missa que fèiem just la nit de Nadal. Clar, la missa del gall d'on venia? Idò, era una missa també que es feia unes hores una mica intempestives i es deia Ad Gallina Cantus, el cant del gall. De totes maneres, jo he mirat Wikipedia i resulta que els galls canten molt de pits cada dia.
Sí.
Vull dir que canten, és vera que canten a la matinada, però canten a mitjan de matí, canten a migdia, canten a mitjan cap vespre, és a dir, canten, però no sabem, no sé jo ben bé, perquè aquest cant de la matinada, o d'un poquet abans de l'obada, és el més associat en aquest cant del gall. Que fins i tot l'onomatopeia del gall, el quic-quiri-quic, és una paraula que consta en el diccionari, és a dir, que la podem utilitzar com un substantiu normal i corrent. En canvi, és el que dèiem, nosaltres aquí celebrem més les matines, perquè dins aquestes matines, que és aquesta missa que es fa a la nit de Nadal, hi ha una figura molt popular, que és la Sibil·la. Sabem que Sibil·la significa, en temps d'antiguitat, dona que podia predir el futur, i la Sibil·la, en aquest cas, el que fa és profetitzar la fi del món i també el naixement del Messies. I a més, aquí Sibil·la sí que es pot referir a dues coses al mateix temps, significant més o manco el mateix. És l'infant que canta aquesta profecia i també el cant en si. És a dir, poden dir, ui, enguany la Sibil·la ha estat en tal o natal. O poden dir, mira, la Sibil·la enguany l'ha encantada molt bé. Per tant, té aquesta doble significació.
Acceptada, està bé. Ten dos minuts, doncs.
Ten dos minuts. I ja puc parlar ben bé de les felicitacions de Nadal.
També.
Que aquí, més que una qüestió lingüística, és una curiositat. Les felicitacions de Nadal van ser inventades per un britànic, que és de Sir Henry Cole. Era un funcionari, però també era inventor, un poc científic, i estava sempre envoltat de gent, d'artistes, bàsicament, però també de gent que sí que influenciava una mica en el pensament de l'època. Idò, l'any 1843 li va encarregar un amic seu, que era pintor, que li dibuixàs o li pintàs una escena de Nadal. I amb aquesta escena feta va anar a una impremta, en va fer còpies i a partir d'aquí es va patentar la figura ja de la postal de Nadal amb una imatge nadalenca. Per tant, molt bé, del 1843.
Mira com són les coses. S'està perdent ja, sobretot. Això sí que s'està perdent,
sí que esquivem,
però moltíssim.
És habitual, perquè amb un mòbil pots enviar mil imatges.
Bé, però, per exemple, en el Regne Unit se n'envien.
Se n'envien, sí, sí. Això és que ja no ho perdran. Supos que com que és un invent seu, els deu costar desfer-se'n.
Els agrada, els agrada.
Jo he de dir que no me desagrada la idea. Jo segueix pensant que escriure a mà una cosa...
Sí, no, i també poder-la decorar, perquè en un mòbil no arribes a tenir res, no? És com les fotografies.
Esclar, i en un mòbil el veus un moment que t'arriba, però després ja el te desapareix, en canvi així de sal, tens allà esposat.
Molt bé, doctora Teresa, moltes gràcies per aquesta connexió Nadal. Fins la propera, adeu. Connectam amb IP3.